11 i 38 del matí. Saludem a aquesta hora el company d'esports, Dani Aguilar. Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Que aquesta hora s'acaba de treure la son.
Més o menys. I... cap de setmana llarg, eh? Intens.
Imagineu, com tots.
Aquest una no? miqueta més, sí
que. Més? Que hi havia? Que hi havia, hi havia sobre la, la taula dels esports?
Hi havia la cursa d'IR. Hi havia la sisena edició de la cursa d'IR, ara en parlarem. Va anar el Joan Garcia a cobrir tots els detalls d'aquesta competició, però... igualment la jornada ha estat intensa.
Doncs comencem, si et sembla, si així m'ho portes preparat, per aquesta cursa d'IR Mossos d'Esquadra, sisena edició.
Amb un protagonista, de nou, Roger Roca, que ha reeditat el títol en aquesta sisena edició. Recordem, cursa d'IR Mossos d'Esquadra, aquest format que ja comentava el president de la Federació Catalana d'Atletisme durant la presentació de la cita fa uns quants dies. Aquesta fórmula que té el grup d'IR per apropar una miqueta l'atletisme i aquestes curses populars als cossos de seguretat del país. En aquest cas, aquí a Sant Cugat és Mossos d'Esquadra. Doncs l'atleta Roger Roca es va endur aquesta cita amb un temps de 31 minuts i 57 segons en completar els 10 quilòmetres de recorregut. No sé si tu tardaries tant, Sergi, segurament tu tardaries menys perquè estàs en plena forma, no?
Jo tardaria aproximadament el mateix, potser amb uns segons més.
Amb uns segons més, d'acord. Montse Carazo.
Començo a posar-me en forma de nou, ara.
Exacte. Montse Carazo, en categoria femenina, es va endur amb un registre de 38 minuts i 11 segons, en una edició que va batre el rècord de participants en aquesta cita, en aquesta cursa d'IR Mossos d'Esquadra. Més de 1.600 atletes es van aplegar a Sant Cugat, que segueix aplicant un calendari atlètic d'aquells que fa goig, amb unes quantes cites, entre elles la Sant Silvestre, la Mitja Marató, aquesta cursa d'IR que aplega moltíssims participants. Sempre hem avalat aquest model multiesportiu de la ciutat de Sant Cugat. L'atletisme no és menys en aquest sentit i, per tant, té un calendari prou ple. Pel que fa a aquesta edició, com sempre, doncs el que representa veure corrent en una mateixa cursa Mossos d'Esquadra, atletes professionals i atletes populars. Per tant, hi ha una amalgama d'esportistes que sempre fa molta gràcia veure.
A més, el dia abans hi va haver cursa pels petits.
La primera edició de la cursa d'IR Kids. Realment una cursa molt maca, en què hi havia tres categories. La primera, segurament, la que més gràcia feia, que era la de pares i fills, en què nens de fins a 8 anys, si no m'equivoco, si no vaig errat, havien de córrer un traçat de 400 metres i, evidentment, havien d'anar acompanyat dels seus pares, perquè n'hi havia alguns que, pobrissons, ni tan sols podien caminar. Després hi havia l'edició pre-Benjamí i Benjamí, i després l'edició infantil. Per tant, una primera edició en què va plegar uns 200 participants, més o menys, al voltant de 200 participants, i doncs, que va fomentar una miqueta l'atletisme també entre els més joves, no tant pel que fa a la cursa d'IR, que és per als més grans, sinó també per als més joves.
Doncs tot això pel que fa al voltant d'aquesta cursa, que ara veient el temps de la guanyadora en dones, Montse Carazo, 38 minuts, 11 segons, penso que jo quedo per sobre també d'aquest temps.
Per sobre vols dir? Per darrere...
Per darrere de la Montse i segurament de la classificada número 100 i número 1000 també de la categoria femenina.
Escolta'm si et sembla el campió, el Roger Roca, que revalida el títol de l'edició anterior amb molta autoritat i sobretot amb un bon registre.
Bé, bueno, jo he sortit el meu ritme, jo sabia que estic a un bon nivell i que avui era difícil que algú em seguís perquè doncs, els rivals doncs, avui no eren doncs, tan forts com altres dies i he anat al meu ritme tota l'estona i ja m'he oblidat de qui vinia, no?
Aquest era el vencedor en masculí, Roger Roca.
En femení, Montse Carazo es mostrava satisfeta pel triomf i sobretot per l'estat de forma que va mantenir durant tota la cursa.
Home, i tant, que estic contenta. Perquè el que pot fer temporada no he guanyat cap cursa i clar, guanyar aquesta, doncs, estic molt satisfeta.
Aquesta cursa era la de 10 quilòmetres, era l'edició llarga, hi havia dues categories, la llarga de 10 quilòmetres, homologada per la Federació Catalana en quant a distància i temps, hi havia també l'edició de 5 quilòmetres, aquesta potser una miqueta més assequible, Sergi, pensa tu de cara a l'any que ve.
Aquesta és la que faries tu.
Jo no faria ni la de 2. On els guanyadors van ser Jesús Hurtado i Cristina Terca. Nom una miqueta peculiar, costa pronunciar, esperem haver-ho dit bé.
Esperem que l'any que ve repeteixi cita, es pugui engreixar una mica també aquest rècord d'assistència.
Segur que sí.
i enhorabona als campions, als guanyadors de les categories.
I recordar que totes les imatges les podeu veure al programa Grans Esdeveniments de Canal Esports de Cugat TV, un magnífic vídeo, com sempre, del Joan García.
M'ho has tret de la boca,
que era
el següent que anava a dir.
Sí, sí.
Anem al cap de setmana ja, doncs, esportiu.
On ha tornat a competir el rugbi Sant Cugat. Feia dues setmanes que no disputava competició oficial per descans i per aturada de competició d'aquest grup B de divisió d'honor B, i el rugbi Sant Cugat va superar el Fènix de Saragossa 26-7. El nostre redactor especialista, el Pedro Miserachs, que ens segueix afirmant que si bé el rugbi Sant Cugat guanya, vens amb autoritat, no ho fa potser amb la brillantor de les dues temporades anteriors a la divisió d'honor B. Recordem que enguany és Leo Pereira qui ha agafat les regnes d'aquest equip amb l'ajuda de l'extècnic Jordi Justícia, però en qualsevol cas qui determina l'estil de joc és Leo Pereira, un Leo Pereira que està introduint algunes variants, i això fa que de moment l'equip es trobi en un procés d'adaptació a aquestes variants i que no guanyi amb tanta contundència. En qualsevol cas, aquest cap de setmana 26-7 contra un rival bastant fluixet com ho és el Fènix de Saragossa. I com diem, tot i la victòria, el tècnic del rugbi Sant Cugat, en aquest cas segon entrenador, Jordi Justícia, reconeixia que el seu equip no està fent bons partits en aquest inici de temporada.
Aquesta setmana hem provat coses noves, avui s'han intentat, però no acabem de definir. Ha costat molt, sobretot la primera part, no hem acabat de trobar el lloc ni la nostra posició, amb errades i amb poca contundència. I bueno, la segona part doncs, n'ha apretat una mica més, sobretot en aptitud, i s'ha tret el partit endavant amb el bonus per l'aptitud més que pel joc que hem tret.
Els santcugatencs són tercers amb 19 punts i compta amb el partit de la setmana següent perquè visiten el líder, a la Vila de la Camp. Per tant, és hora de començar a posar-se les piles ja.
Cas de victòria, per tant, podrien avançar la classificació?
És complicat perquè recordem que en el rugbi, més enllà dels punts que aconsegueixes per victòria, també hi ha punts de bonus defensiu i ofensiu. Nosaltres tampoc és que siguem experts en matemàtiques, per tant a vegades costa d'interpretar aquestes classificacions, però vaja, encara és molt d'hora i encara hi ha molt recorregut. Recordem que l'important és accedir a una de les dues primeres places d'aquest grup B de divisió d'honor B que dona accés a la fase d'ascens.
Molt mèrit ara per les noies del voleibol Sant Cugat, que han aconseguit el primer triomf de la temporada i aixecant un resultat que tenien coll avall les seves rivals.
Resultat molt advers, anaven amb 2-16-0 a la pista del vòlei Ciutat Cide de Mallorca en aquesta segona jornada de Superliga 2. Les noies de Rafa Ruiz van sortir un pèl adormides a la pista i, com diem, les dues primeres mànegues se les van endur les locals. Recordem, un club voleibol Sant Cugat que començava la temporada passada a Superliga Femenina 2, d'on va descendir la temporada passada de Superliga Femenina 1. El cap de setmana passat iniciava aquesta competició contra el club Volei Playa Madrid, amb aquest nom sempre tan graciós, perdia a casa i va aconseguir remuntar aquesta dinàmica aquest cap de setmana, aquest 2-0, per acabar enduent-se el partit per 2-16-3. La jugadora del Volei Sant Cugat, Clàudia Martínez, explicava el canvi d'actitud del seu equip quan perdien 2-0.
Hem obert la ment i hem vist quines opcions teníem i tot el que més va ser per puntuar, i hem estat al pou perquè estàvem perdent 2-0 i 8-2 al tercer, que semblava que se'ns anava el partit, i doncs, amb calma ho hem tret.
Les cinquatenques que es queden a mitja taula amb 2 punts, insistim, encara és molt d'hora, la següent setmana reben la visita del Tenerife Santa Cruz.
Canviem d'esport i agafem l'handbol.
L'handbol Sant Cugat, que segueix meravellant.
Sí, si bé últim minut de partit, el resultat...
Es va decidir llavors.
Es va decidir, exacte.
Malgrat que les distàncies van ser molt majors, l'handbol Sant Cugat que es va desfer del club handbol Palau Tordera 30-28 en aquesta sisena jornada del grup D de primera estatal. Compta amb l'handbol Sant Cugat, que és quart classificat, que dels 6 partits només ha perdut el primer contra el Sarrià de Ter allà, per tant, pista complicada, i que de moment s'està erigint com la revolució d'aquesta primera estatal, tenint en compte que acaba d'ascendir. Si bé és veritat que si filem una miqueta més prim i mirem el calendari, de moment l'handbol Sant Cugat s'ha enfrontat o ha tingut la casualitat que el calendari determinés els seus enfrontaments contra equips de la part baixa de la classificació.
Per tant, una mica com deien ara els nostres tertulians, com el Real Madrid, deien,
cal analitzar...
que no s'ha trobat amb els durs.
Exacte.
I quan ho ha fet, ha punxat.
Cal analitzar l'engròs aquest calendari, per tant, la conclusió que podem extreure a hores d'ara seria l'handbol Sant Cugat candidat a l'ascens compte, és molt d'hora i encara falta arribar als ossos durs de rosegar.
Per tant, podríem començar a preparar un reportatge, però anem amb peus de plom.
De moment aquest reportatge ha quedat posposat. En el primer partit sense Bernató, recordem, va marxar la setmana passada, els de Joan Sancho van malbaratar un avantatge de 6 gols al principi de la segona part, els de Palau Tordera que van poder empatar, però al final en aquest últim minut decisiu i de la mà de nou d'un Marc Jordán que és una autèntica bèstia, cal dir-ho, l'embol Sant Cugat es va acabar imposant 30-28. L'entrenador vermell i negre, Joan Sancho, es mostrava així de content, sobretot amb el gran inici de l'equip.
Evidentment, jo no pensava ni molt menys en 6 jornades portar 10 punts, i l'equip pot jugar millor o pot jugar pitjor, però no tinc absolutament cap queixa, i ho donen tot, i fan disfrutar el públic, i corren i defensen. Després les coses sortiran millor o pitjor, però evidentment és de 10 el que estan fent.
Com dèiem, quart classificat, Joventut en vol Mataró el següent rival en aquesta setena jornada de competició.
Parlem ara del júnior, parlem per tant de la cinquena jornada de la divisió d'honor.
En nois, el júnior masculí de Jorge de Banca segueix adoptant aquesta posició del que ve just després dels quatre grans de l'hoquei estatal, no ens en cansem de dir-ho, que són Polo Club de Campo i els dos terrassencs, Atlètic Terrassa i el Club Egara, el júnior masculí que va guanyar davant el Jola Seta Basc en aquesta cinquena jornada de competició, acumula la tercera victòria com a local en 3 partits i ha perdut a 2 camps complicadíssims com ho són el de l'Atlètic Terrassa i el del Club de Campo. Per tant, de moment, bona feina la que està duent a terme l'equip de Jorge de Banc. Un Jorge de Banc opinava que ahir van fer un bon partit, però que el resultat va ser poc generós malgrat el 4-0.
La verdad que empezamos bien, hemos hecho un buen partido, en los primeros 2 cuartos no pudimos marcar diferencia, a pesar que llegamos bastante al área contraria, y después, bueno, cayeron los goles y fueron 4, pues yo creo que fue poco generoso el resultado con la producción de nuestro equipo en ataque. Yo creo que merecimos más, pero fallamos también oportunidades, debemos mejorar, porque ya que cuando nos enfrentemos a equipos grandes no tendremos la cantidad de oportunidades que hemos tenido hoy.
Aquest era Jorge de Banc, l'entrenador de l'hoquei d'herba, del júnior. El femení també ha tingut, és un bon resultat, el que ha deixat el cap de setmana per ells?
Un bon resultat, però amb un gust agradós. Es queda en el tècnic Joan Mamà, si ho direm, i les seves jugadores. Van empatar a un dels camps més complicats de la Divisió d'Honor, com ho és la del San Pablo Valdeluz, en aquesta cinquena jornada de la Divisió d'Honor. Però les santcugatenques van malbaratar una distància de 2 gols quan restaven 6 minuts, vencien per 1-3, però des del penal córner on les de Madrid, el San Pablo Valdeluz, són autènticament determinants i amb 2 jugades un pèl discutides per les santcugatenques es va acabar determinant aquest empat, un puntet que suma el júnior femení que puja a la cinquena posició. El cap de setmana que ve reben el tercer al Polo, tant de bo el júnior doncs, torni a demostrar aquella autoritat de les temporades anteriors i se situa entre les primeres posicions.
Veurem si ho poden fer. Anem al futbol, on tenim 2 equips, recordem-ho, a la mateixa categoria, al mateix grup, com són el júnior i el Sant Cugat Esport.
I on tenim segurament el bloc de males notícies, per dir-ho d'alguna forma. No hi ha manera ni que Sant Cugat Esport trobin el gol amb facilitat. Tenen una sequera anotadora molt preocupant. El júnior d'hoquei herba, que van sopegar 1-2 a casa per segona jornada consecutiva derrota al grup 3 de segona catalana, es troba en posicions de descens. Compta amb aquest júnior de Paco Carballo, que de moment no està sabent trobar el camí. A Borràfio, de nou, va ser el golejador d'un júnior que porta en 8 jornades, porta 6 gols i 5 els ha marcat a Borràfio. Per tant, preocupant el col·lectiu ofensiu del júnior.
Per tant, que no es lesioni.
Exacte. I el Sanko, de la seva banda, que també segueix estèril de cara a porteria, només va poder treure un empat contra el penúltim del grup 3 de segona catalana, el Sant Andreu de la Barca, en un partit en què el Sanko només es va poder avançar de penal. Minut 46, només va poder veure porteria de penal al 63. El Sant Andreu de la Barca empatava. Per tant, segueix la pólvora mullada per tots dos equips. El Sant Cugat Esport, que si bé no està en descens, es troba a propet.
Doncs si el masculí d'aquest Sant Cugat Esport no acaba de rutllar, sí que ho fa el femení, amb victòria aquesta jornada, la segona consecutiva.
Contra la Cava, el va superar 1-5 en aquesta sisena jornada del grup de primera divisió, amb un primer temps en què les santcugatenques ja van encarrilar el partit amb 0-3. El proper rival de les vermelles i negres serà l'Atlètic Vilafranca.
Patí Hoquei Club Sant Cugat, aquesta jornada s'enfrontava el Mieres i empatat.
El Mieres Asturià, un equip recent ascendit a la categoria, si bé el Pati Hoquei va començar dominant per 0 gols a 2, dos gols d'un gol de David Llepes i l'altre de Pau, semblava que tot estava encarrilat perquè el Pati Hoquei demostrés aquesta autoritat contra un recent ascendit, però en els últims minuts i amb situacions molt discutides, amb situacions arbitrals molt discutides pel tècnic visitant en Lluís Galbas, el Mieres va acabar empatant a 2. El mateix Galbas però afirmava que l'empat és bo, jugant com a visitant.
Home, està bé, perquè al camp contrari, després d'un partit, jo crec que tan treballat i tan lluny de casa, pues, bueno, hem de valorar com a positiu. El que passa és que culpa el treball que hem fet, senzillament. Però, bueno, quan es puntua és important. I s'ha de veure, no s'ha d'estar sempre dubtant que si podíem haver fet això, podíem fer allò. Un resultat, un empat és positiu i, per tant, tirem endavant i bé.
Malgrat aquest empat, els santcugatencs són tercers amb 4 punts, reben la setmana que ve el Lloret. Recordem, els 3 primers d'aquesta primera divisió són els que ascendeixen a Hoquei Lliga masculina. Per què diem femenina? Perquè el Patiuque Club Sant Cugat Femení, equip que milita a Hoquei Lliga Femenina, va acabar quart a la Copa Esports Penedès.cat, la copa que organitza els nostres companys del Gran Penedès, que en diuen ells, aquest portal esportiu que organitza, una de les competicions que s'està convertint en una de les referents pel que fa a les pretemporades dels equips d'hoquei patins. Doncs el Patiuque Club Sant Cugat Femení, que va acabar quart després de perdre la final de consolació contra el tot poderós Voltregà.
Doncs bones notícies, la participació de l'equip en aquesta Copa EsportsPenedès.cat, el resultat finalment el quart classificat. Futbol sala i bàsquet són els esports que ens deuen quedar per repassar.
Doncs sí, l'Olímpic, que recordem, jugava dijous passat amb jornada avançada. Segurament la gent es preguntarà o ahir es preguntaria per què tants partits el diumenge al migdia. No n'havíem tingut mai tants el diumenge al migdia. Si et poso a prova, Sergi, per què creus que és?
Diumenge al migdia tants partits?
Ajornats de dissabte a la tarda, per què deu ser?
No ho facis dir.
No, d'acord. Perquè jugava un partit que tampoc cal recordar, no? D'acord, doncs precisament...
Els horaris de molts partits s'han vist condicionats pel Madrid-Barça,
sí,
de
sí,
dissabte
senyor.
A les 6.
Sobretot aquells... més futboleros, per dir-ho d'alguna forma, són els que s'han ajornat. En qualsevol cas, Futbol Sala Sant Cugat, que segueix invicta a la Lliga després de superar el Viladecans per 3-5 en aquesta sisena jornada del grup 2 de tercera divisió. Dèiem que l'Olímpic havia tret un valuós empat dijous passat contra el líder d'una categoria més, la segona B, Escola Pia de Sabadell. Pel que fa al Futbol Sala Sant Cugat, va demostrar la seva superioritat marxant al descans amb un 0-3, tot i que en el segon temps els locals es van apropar una miqueta, van col·locar un 2-4 que en qualsevol cas no va acabar de preocupar els santcugatencs, que segueixen comprant butlletes i moltíssimes per ser candidats a l'ascens a segona B, recuperar la categoria que van perdre la temporada passada.
Per tant, si és així, es tornin a trobar amb l'Olímpic Floresta,
un nou derbi,
en cas que es mantingués a la categoria.
Tant de bo.
Acabem amb bàsquet, aquest repàs esportiu dels dilluns a la redacció d'Esports amb el Dani Aguilar.
La cara i la creu. La cara, la UESC femenina, que es van d'un treballat partit 67-54 contra l'Escola del Carme en la cinquena jornada del grup 2 de primera catalana. Segona victòria consecutiva de les santcugatenques, que malgrat que no acaben d'afinar del tot en el joc, segueixen acumulant triomfs, segueixen mantenint-se a la zona tranquil·la de primera catalana en aquesta segona temporada consecutiva a la categoria. I com dèiem, la cara és la UESC femenina, perquè la creu és la UESC masculina, que va caure ni més ni menys que a la pista del CUE i que encara no havia aconseguit cap victòria. El Club Natació Sabadell es va imposar a la Unió Esportiva Sant Cugat 66-58 en aquest grup 2 de Copa Catalunya. La Unió Esportiva Sant Cugat, que acumula 4 victòries, les primeres 4 consecutives, 2 derrotes en els 2 últims partits. Tant de bo es redreci el rumb molt breument. Perquè...
No sóc cap expert en bàsquet, anava a dir, però quan encaixes un parcial de 30-8... en aquest cas el segon quart...
És el que va passar, és complicat.
Després el remolc, difícil.
És molt complicat, el Marc Guillem ens ho explicava, que era molt complicat redreçar aquest rumb, però cal mirar cap endavant i compte aquest cap de setmana, perquè qui ve al pafú de la Rambla al celler dissabte, Sergi? Doncs David Lizano, exentrenador de la Unió Esportiva Sant Cugat, ara al capdavant del Barberà, Eric Forner, un dels exjugadors referents també de la UESC, i que formen part d'aquest Barberà, que és molt potent i que segur que donarà espectacle aquest dissabte a 7:15.
Per tant, és molt bon partit pels amants del bàsquet.
El partit de la jornada, diríem.
Dani, moltes gràcies. Sabem que el gaudiràs, aquest partit.
Segur que sí.
Si entra dins dels teus plans, si
segur
entra dins
sí.
de la feina que se t'assigna.
Laboralment, sí senyor. Que vagi bé.
en Cugat a Fons.